música per una jornada única. Viu amb Ràdio Estel la festa de la patrona de Catalunya. En directe des de Montserrat, des del dimarts 26 d'abril a 6:45 del vespre fins al dimecres 27 a les 5 de la tarda. Patrocinat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, Medicina Natural Dr. Miquel Pros, Construccions Clots i Claret i Ferrocarrils de la Generalitat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions, 4 minuts i seran 8:15. Comencem el resum de l'actualitat explicant-vos que el rei Felip VI ha començat aquest matí la tercera i definitiva roda de consultes per buscar candidat a la investidura de president del govern espanyol i evitar les cada dia més clares noves eleccions que seran el 26 de juny. El primer que ha passat pel monarca, per les consultes amb el monarca, és el diputat de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. La roda es tancarà demà a la tarda quan el monarca rebi el president en funcions, Mariano Rajoy. També us expliquem a aquesta hora que el Tribunal Constitucional ha decidit suspendre les lleis contra el fracking i algunes superfícies comercials a Catalunya. També ratifica la suspensió de la norma que garanteix llum i gas a les famílies vulnerables, però en canvi aixeca la suspensió del Fons Social per a la Pobresa Energètica. D'aquesta manera s'ha resolt el que és l'última sèrie de l'alt tribunal referint-se a pronunciaments sobre lleis catalanes. L'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, d'altra banda, no ha aconseguit prou suports per aprovar els pressupostos d'aquest any, tal com tenia previst en el ple extraordinari que estava convocat per aquest migdia, i l'ha acabat suspenent. Després de l'anunci fet per la CUP de votar-hi en contra, Ciutadans també havia anunciat el seu vot negatiu i Barcelona en Comú només comptava, per tant, amb els vots a favor d'Esquerra i el PSC, però no en sumaven prou perquè calia un vot més a favor o dues abstencions. El pressupost actual de l'Ajuntament de Barcelona, prorrogat de la legislatura anterior, és de 2.600 milions d'euros i l'equip d'Ada Colau demanava una ampliació de 275 milions per atendre urgències socials. Ja s'ha donat per tancat, d'altra banda, el brot de gastroenteritis provocat per l'aigua envasada de la marca Font d'Arinsal, que ha arribat a afectar més de 4.000 persones i ja es coneixen els resultats de les primeres anàlisis. La conclusió és que la gastroenteritis la va provocar un norovirus, virus que només pot procedir d'aigües fecals. Segons ha assegurat el Departament de Salut, és la primera vegada al món que es detecta un virus dins d'una aigua embotellada. Les analítiques les han fetes dos laboratoris diferents. L'agència no imposarà cap sanció a l'empresa que distribueix l'aigua a Catalunya perquè els exàmens que s'hi han fet no han detectat cap anomalia. Hi ha, doncs, el virus tancat perquè els últims dies no hi ha hagut cap transmissió. I avui s'ha obert a Fira de Barcelona el Saló Alimentària, que celebra el 40è aniversari. És una de les fires de la indústria de l'alimentació i les begudes més importants del món. Aquest any hi participen 4.000 empreses del sector, entre elles 150 catalanes, amb una previsió de 140.000 visites, 40.000 de persones estrangeres, i també un impacte econòmic de 170 milions d'euros per a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com la participació de 700 empreses i la creació de 8.000 llocs de feina en l'ocupació hotelera al 95%. Fins aquí l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats avisava la setmana passada del naufragi d'una embarcació de grans dimensions a la Mediterrània. Sabem que hi ha hagut una quarantena de supervivents rescatats, procedents de Somàlia, Etiòpia, Egipte i Sudan. Tenint en compte que els qui viatjaven, segons diverses informacions, eren alguns centenars, es parla de més de 500 podríem estar davant una de les pitjors tragèdies de l'últim any relacionades amb la immigració. Són persones que viatjaven buscant un futur millor per a les seves vides. Avui volem fer nostres les dues crides que el Papa Francesc ha fet aquests últims 3 anys. Primer recordem quan va alertar el juliol de 2013 des de l'illa italiana de Lampedusa contra el perill de caure en la globalització de la indiferència, referint-se als centenars de migrants que creuen la Mediterrània cada mes, cap a l'illa de Lampedusa, cap a la de Lesbos, cap al sud d'Itàlia, al sud d'Espanya i molts altres punts d'aquest antigament conegut com a Mare Nostrum. I ens quedem també amb la segona interpel·lació del pontífex, una mica més recent, quan va dir el novembre de 2014, des del Parlament Europeu, que la Mediterrània no podia seguir sent un cementiri. Què podem fer davant aquestes dues realitats? Avui intentarem reflexionar en el nostre col·loqui sobre allò que el món pot fer per les persones, perquè són persones que juguen la vida creuant la Mediterrània. Quan passa ja 1:08, saludem primer Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga. Bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Gràcies per la seva presència. Després d'unes setmanes en què la feina obligava, no?
Exacte, m'ha estat impossible poder-vos acompanyar, però sortosament aquí hi torno a estar.
Doncs li agraïm que torni a ser-hi, tant que sí. I també saludem José Chordóñez, que és advocat i membre voluntari de l'ONG dels jesuïtes Migra Studium. Senyor José Chordóñez, bona tarda, benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Moltes Com estàs? Gràcies.
Molt bé.
Gràcies per la seva presència, també. Bé, ens pot recordar breument què és Migra Studium? Perquè em sembla que és una entitat que, per la feina que fa, té molt a veure amb aquestes persones que busquen un futur millor.
Sí, Migra Studium és una fundació que està promoguda pels jesuïtes de Catalunya i ofereix una sèrie d'àmbits de formació, d'acollida sociolingüística, formació laboral i també assessorament jurídic. I la part on jo col·laboro més és un grup de visites al centre d'internament de la Zona Franca, centre d'internament d'estrangers. I aquí és on sovint ens trobem en contacte amb persones que demanen asil i refugiades d'aquí a Barcelona.
Per ser el CIE, el centre d'internament d'estrangers, es va tancar temporalment i ara hi ha unes peticions socials perquè no es reobri.
Exactament. Nosaltres, com a Migra Studium, també estem darrere d'aquest neguit, no?, de que volem que no es reobri, no?, que es mantingui tancat, perquè ja portem gairebé 6 mesos i, bueno, jo diria que ningú troba a faltar el CIE, de fet.
El centre d'internament d'estrangers és un lloc una miqueta com poc catalogat jurídicament, no?, per entendre'ns.
Sí, no és l'exemplar, no és un lloc exemplar.
No és una presó, obertament, però tampoc és un lloc on s'estiguin tramitant
no
ajudes
massa,
per a les
no
persones.
No està massa allunyat d'una presó, tampoc, eh?
Ja,
perquè la persona està privada de tota llibertat i gairebé de tots drets.
Bé, avui que tenim dos voluntaris, perquè Francina Alsina també és voluntària, com a
també,
presidenta
també
de la Federació de Voluntariat.
I voluntària d'una entitat.
Exactament, sí. També, en aquest cas d'Arrels, que si tenim temps al final em pot comentar una mica el que faran del recompte, no?, aviat.
Sí, però ja en parlarem, però aquesta vegada ha estat amb tota la xarxa de persones sense llar. És la XAC, que és tota... La XAC, no, espera't, les sigles sempre les dic al revés, però és la xarxa d'atenció a persones que estan sense llar, i a més ho ha volgut liderar el propi ajuntament.
Doncs molt bé, ho comentarem si tenim temps. Parlem d'aquest accident, aquest naufragi, que podem dir, com el Sant Pare comentava també, quan ara fa gairebé 3 anys hi va haver unes morts massives a Lampedusa després d'anar-hi ell, poques setmanes després d'anar-hi ell, i va dir que allò era una vergonya per Europa. Estem davant d'una altra vergonya per Europa, com són aquests, si es confirma, 500 morts a la Mediterrània en un naufragi la setmana passada. Una barbaritat. Anaven moltíssimes persones en una sola embarcació, segurament, o potser si era més d'una, però igualment moltíssimes.
Una part d'una vergonya d'Europa. Perquè la vergonya d'Europa és molt més gran, ja diria. Només cal veure els camps de refugiats, tal com les persones estan sent tractades, aquestes persones que se les estan retornant, segurament diríem cap a una mort certa, i aquí ens quedem tan contents perquè ja hem pagat a Turquia, ja ens hem tret el problema del davant, els altres que ja s'ho faran, i els altres els retornen, on aquestes persones segurament tornaran a casa en el lloc d'on han fugit per no morir i moriran. I, és indignant. A mi ja em falten qualificatius a sobre perquè estic molt, molt disgustada i, a més, molt, molt impotent. De dir, com a persones humanes, ja posem-nos, jo et diria, com a cristians, això no ho podríem permetre mai a la vida, però ja com a humans, com ens estem comportant? Com tenim aquest cor? És que és penós, és penós. I, a més, quan sents persones que t'ho estan justificant i, no sé, hi ha hagut molts debats de si és convenient o no és convenient veure les imatges, que sembla una morbositat, veure aquestes criatures amb aquelles cares de patiment i veus criatures tan petitones i dius, home, això és que sembla morbós, no morbós. Però és que necessitem veure-ho. Perquè si no són xifres i les persones tenen cor de pedra, ho sento. Perquè vas dient, home, no, que aquí hi ha prou atur, més falta que ara ens vingui més gent. Però com podem fer aquests plantejaments?
Bé, ara entrarem una mica en les hipotètiques responsabilitats d'un naufragi com aquest. Però vaja, primer de tot, analitzant aquests fets, senyor José Ordóñez.
Jo volia comentar, no? Primerament, és, em quedo una mica bocabadat, no? Que aquestes 500 persones... en un naufragi d'un sol dia, equivalen a la meitat de les 1.000 persones que des del mes de setembre fins ara la Unió Europea ha acollit en el programa d'acollida de refugiats, de la crisi dels refugiats, els acords de les quotes, allò que es parlava. No?
Sí, que va ser el setembre, octubre passat.
Des del setembre fins a l'abril s'han acollit unes 1.000. Sabem que a Espanya s'han acollit aquestes 18 que tothom sí. parla, no?
I dels 1.000 que havien de ser, o han de ser 16.000, o 20.000, gairebé.
Bueno, a Espanya.
No, 20.000 a Espanya, perdoni.
Eren 120.000 a la Unió Europea.
120.000 a la Unió Europea.
Estàs més informat, però jo diria, a mi em va arribar, que la Unió Europea havia pagat en el senyor Rajoy per aquestes persones, ja.
Sí, bueno, i el 2014
Val?
I el 2013 sempre van a partir de... Sí, sí, sí.
Sí, sí. I, o sigui, ja s'ha sí, curat per aquestes persones que no han arribat.
El tema de l'asil i el refugi no és nou. Tenim refugiats cada any des de fa molt de temps.
Exactament, sí, sí, sí. Per això que em quedo una mica...
Clar, és la meitat dels acollits a Espanya. Europa,
no, Europa.
Dels compromesos...
Europa.
Només en un dia, en un sol naufragi, no? O sigui, realment, la reflexió és que això seguirà passant perquè només en un dia, perquè és un naufragi d'aquell dia, però segurament hi haurà hagut molts trajectes, moltes travesses, no? de la mar aquell dia, però aquesta es va enfonsar. No? Però és que això no s'aturarà i la reacció d'amagar el cap, no? de les autoritats de la Comissió Europea, que al final són els estats membres, aquesta és una responsabilitat que encara no han fet front. No han fet front. Llavors, jo crec que el que hauríem de fer nosaltres, com a ciutadans, és demanar responsabilitat voluntària amb el dit i anomenar clarament a les persones que estan prenent aquestes decisions. Perquè jo també em sento una mica fart, m'ho diria així, d'haver de sentir-me malament jo per aquestes tragèdies, no? I sentir-me que doncs, per què no faig res? És que jo no sóc el responsable d'aquestes morts. És que no vull sentir-me responsable. O sigui, jo sé...
Precisament perquè no les podem evitar, clar.
No està a les meves mans.
Però d'aquí ens ve la impotència. Tant de bo poguéssim fer alguna cosa, no?
Quins noms diria? O si no vol dir noms, o per quines institucions es decantaria, o per quina banda?
La Comissió Europea, els ministres d'Afers Exteriors, els ministres d'Interior dels països de la Unió Europea. Aquests senyors que a les seves cimeres dissenyen i plantegen aquestes respostes, doncs els programes de quotes, que signen i negocien l'acord amb Turquia, són aquells, no som nosaltres. No? Llavors, també aquesta responsabilitat transferida a la ciutadania, no? I que doncs, llavors l'acció humanitària de la ciutadania i l'enviament de voluntaris o l'enviament de serveis, de flassades, d'aliments, de roba... Això no té cap sentit. No té cap sentit quan seria... jo crec que seria molt fàcil acabar amb aquesta situació amb una cosa que sovint s'està sentint, que és el tema de les vies segures. No? És absurd que aquestes persones hagin de venir d'aquestes maneres si en els països d'origen hi hagués una política de viatjar mitjançant visats, no? i que poguessin venir en avió, i que poguessin venir per carretera. No?
També, o sigui, no els deixarien baixar de l'avió.
També és veritat que...
No hi ha tal com ens venen i com els estem acceptant.
És que no hi ha cap... És que un dels problemes és que no hi ha... Quan també ens posen davant aquest dilema, no?, entre migració regular i irregular, jo que és un fals dilema, no? És una falsedat, sí, perquè no existeix la migració regular. No hi ha disponibilitat de que algú... Fixeu-vos que aquí les persones que han mort en aquest darrer naufragi del dilluns són de Somàlia, Etiòpia, Egipte, Sudan...
Es parla d'Eritrea, també.
O sigui, aquests senyors, per què havien de creuar la Mediterrània d'aquesta manera, no? Els sirians, per què no poden demanar l'asil, per exemple, que és una figura que està a la Convenció de Ginebra, que és la figura de l'asil diplomàtic, no? Ara a Damasco no hi ha una ambaixada d'Espanya, està tancada, però molts sirians estan a Beirut, al Líban. Allà al Líban sí que encara hi és, representació diplomàtica d'Espanya. Per què no, arribant a l'ambaixada, podien demanar l'asil? I llavors, si els concedís, o almenys de manera provisional, podien viatjar segurament, amb seguretat, amb comoditat, cap aquí. Això, aquesta porta està tancada, però és perquè hi ha una decisió, una voluntat política.
És que no n'hi ha d'arreglar-ho, perdona. Jo no crec que hi hagi una decisió, una voluntat d'arreglar-ho.
Per què es tanquen les portes? Potser és per la preocupació davant el que, això sí que ho hem de reconèixer, és la necessitat de regular també una mica, no?, els fluxos migratoris. És a dir, ara no caurem ni en la demagògia d'uns ni en la d'altres, però sí hem de dir que clar, aquí no pot venir tothom qui vulgui amb llibertat. No sé si... Tècnicament, em refereixo. Una altra qüestió és que hem de ser humanitaris i hem de ser venjats.
Mira, anava a dir, ara estem passant una ratlla molt fina, perquè aquesta tarda que estàvem unes amigues em deien és que la memòria se'ns escapa a tots, perquè qui no va tenir un avi que va haver de passar una frontera, perquè si no, aquí segur que el pelaven.
Tots són fills de la immigració, dient, això està clar.
No, i a més d'haver de sortir també per motius polítics. No? I quan es va arribar a criticar a França, per haver tingut a la gent allà com en uns camps de concentració, la platja, sense condicions, sense res, quina diferència hi ha del que es va viure en aquell moment, el que s'està visquent ara? Jo no la sé trobar, pràcticament. Val? Sí, i, en canvi, altres països van acollir amb els braços ben oberts.
Ara refereix vostè als exiliats dels anys 40.
Pues, Mèxic, Argentina, sí, va rebre a la gent amb els braços ben oberts. Jo crec que falta un punt de bona voluntat, i que són coses circumstancials.
Sí,
si tenim una comissió o un Parlament Europeu que hi ha tantes ments brillants, on s'imagina, no? Perquè si han de dirigir tota Europa han de tenir una ment una mica brillant.
Sí, sí.
I des del mes de setembre no hem pogut encara trobar una via una mica decent, jo no entenc res.
Sí, tot això que jo els introduï ara no és per provocar que vostès intentin justificar les portes tancades, però sí per donar una mica de dibuix, també pensant en els oients, del que és la complexitat del problema, més enllà de la frontera entre ser bons acollidors i ser una vergonya, no? Senyor...
Sí, jo així pensant en veu alta, no? Jo crec que les fronteres... A mi, jo sóc advocat, sóc jurista, no? I jo no demano, insisteixo, no demano més que es compleixi la llei, en realitat. Els mecanismes jurídics, els mecanismes de protecció dels refugiats, el disseny de les normes jurídiques, ja està aquí. Jo només demano, no demano una revolució d'un trasbals dels principis que ja hi són. No, jo demano només que es compleixi la llei, que es compleixin els tractats internacionals. Si això fos realitat, es resoldria el problema de legitimitat de les fronteres. O sigui que les fronteres són... Jo entenc, jo no tracto de vendre una moto ensorrar les fronteres, no? No, diu, no, estan les fronteres, això és un fet, i també és un fet, jo no les he fet, aquestes normes internacionals, ni les normes dels estats ni de la Unió Europea, ja. Doncs que es faci, càrrec, tothom, de fer complir-les.
És que, a més, arribem a la conclusió que no s'estan ni complint les lleis. Els bisbes de Catalunya, en un recent comunicat en què criticaven l'acord de la Unió Europea amb Turquia i defensaven una ajuda més contundent als refugiats, deien això, que el que s'està fent no només és immoral, sinó també il·legal, deien. Ara que es parla també en altres terrenys del compliment de la llei.
Està fora del dret internacional. Està fora, està fora. S'han sortit a la Comissió Europea del paraigües, perdó, de la normativa internacional de drets humans.
Són 7:45, estem compartint el mirador de l'actualitat, el nostre col·loqui amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb l'advocat i voluntari de la Fundació dels Jesuïtes Migra Studium. Hem comentat aquest accident, 500 immigrants morts a la Mediterrània. Això creuen vostès que hi haurà algun nivell d'oficialitat a l'hora de confirmar-ho? De moment no està molt clar si són 500... Si
segur que rebaixaran. Més. Serà com la Guàrdia Urbana quan compta les manifestacions. Segur que ens aniran rebaixant perquè no sigui tan fort l'impacte, no? Perquè si els hi queda un mínim de vergonya, suposo que acceptar una xifra massa forta també deu fer mal a les orelles.
És el problema també, i això és molt trist i molt dur de dir, de quan els cadàvers moren al mar, no? Que sovint és més difícil de detectar.
Com que no els podem comptabilitzar ni sabem les lanxes que no arriben. Mm-hmm. Si no tenim ni remota idea.
També n'hi ha, exacte. Sí, sí.
Són estimacions. Home, penseu, bueno, aquestes dades són d'ACNUR, eh?
Sí, per tant, són bastant fiables. Tenen indicis...
Tenen un marxamo d'oficialitat, d'alguna manera, perquè ACNUR és una agència de Nacions Unides.
No, ells deuen tenir raó, sí, però que segur que després encara aniran rebaixant. No podem perdre la... A mi no em sorprendria, vaja.
ACNUR, per exemple, assegurava, per informacions que deu tenir ben contrastades, que una part d'aquests migrants havien sortit de Líbia... amb aquestes embarcacions, sí. També hi ha el problema de les màfies, clar. Tenen portes tancades i per això busquen a la desesperada altres vies i hi ha màfies que s'aprofiten d'això. Es pot actuar a nivell internacional també per aquesta via perquè els països d'origen d'aquestes persones millorin una mica les seves condicions?
I jo m'imagino que sí. Que mecanismes n'hi han d'haver, i controlar les màfies també, però com que ja sabem que són països també que al nivell de corrupció és excels, aquí deu cobrar tothom. I els importen un pepino, és que a les persones no tenen un valor com a persones, són un valor comercial o és un valor mercantil, i això és horrorós. Parlàvem de quan l'època dels esclaus, però perdoneu-me, les bestieses que estem fent actualment o que podem viure, a mi quan van dir el nombre de criatures sense família, que no vol dir que siguin orfes, sinó que de vegades s'han despistat els pares dels crios i uns estan en un campament amb l'altre, el primer que em va venir al cap van ser les màfies. Pensa, quin horror aquestes angelets. O sigui, a saber a mans de qui van a parar i que deixin actuar les entitats socials que estan per allà, que hi ha Save the Children, Creu Roja, que sigui, però que aquestes criatures quedin protegides, perquè això pot ser horrorós.
Les màfies no creen l'immigració il·legal. Això s'ha de dir amb contundència, perquè també és una fal·làcia. I és una justificació falsa que busca treure responsabilitat als veritables responsables. I s'ha de dir que no hi ha un efecte crida que les pròpies màfies alimenten i que les pròpies màfies busquen per enganyar, no? I per manipular els immigrants. Això... Les dades empíriques demostren que no és així. Vull dir, l'efecte crida ho provoquen els propis murs, les pròpies polítiques de portes tancades. I això fa, ara, per exemple, ja que la via, el camí a través del mar Egeu i de Grècia està, entre cometes, tancat, per això és que venen a través de Líbia i d'Itàlia. S'ha multiplicat l'arribada de persones cap a Itàlia. No? Llavors, aquest és l'efecte crida. Si tu fas un acord amb Turquia, el que estàs provocant és que vinguin per Itàlia i arribaran per Espanya, també. Clar, perquè som els següents. No?
O sigui, sí, sí.
Per tant, les màfies, fins i tot, tampoc és un problema general, està molt localitzat, Jo aniria en compte amb el tema d'aquest, perquè jo crec que fa el és un discurs una mica gruix per justificar altres reflexions. No?
Què passa? Que les màfies s'aprofiten d'això.
Sí, però no són la causa del problema.
No són la causa, però que viuen d'això, sí, i que hi ha molta complicitat dintre de més d'un govern en què aquestes màfies existeixin perquè tothom cobra, també, o hi ha gent qui cobra, també, perquè les policies són corruptes, si no, no podrien estar vivint. Ja se'ls haguessin carregat abans. Ja les haguessin pogut eliminar abans. Però és que tothom va a les comissions.
Sí, però jo veig que no és una qüestió...
No neix de les màfies...
A nosaltres, als països
no,
europeus.
No, això és a casa seva que ho han de solucionar.
Però sí que tenim, com que si modifiquem aquesta política europea, acabaríem amb el... de retruc, acabaríem amb aquestes situacions. Per tant,
evident. Jo
crec que ens hem de mirar nosaltres. No mirem al sud, als països, als polítics, als governs corruptes. Bueno, a mi no m'importa, fins i tot d'això. No?
A mi m'importa el patiment de la persona, perquè es va anar parar en mans d'ells. I, a més, jo el que et deia potser és que les criatures és un punt feble meu, no? El que m'importa de veritat és què pot passar amb aquestes criatures que estan soles.
Terrible,
qui
sí.
Me les controlarà?
Potser el que vol dir el senyor José Sordóñez és que aquest problema potser no té una dimensió tan gran, no? El de la, o sigui, al costat d'altres...
Quantitativament no és tan important.
Sense voler defensar la corrupció, evidentment,
surt,
ni minimitzar.
Surt, no? Es posa damunt la taula, però vaja, jo crec que s'ha de relativitzar una mica més. I que la responsabilitat no ens segui, no?
No.
Aquest tema per
és una conseqüència més del que hi ha.
Ha dit abans Francina Alsina que les imatges de vegades frapen i poden sensibilitzar i fins i tot poden ajudar. No desitgem veure imatges de nens morts o de nens patint, però a vegades han pogut tenir efecte, com aquella famosa d'ara fa uns mesos, amb aquell nen estès al costat de la costa. Però tenim dades, també, i és que, per exemple, des de l'inici d'aquest any 2016, portem, encara no arriba a 4 mesos, consumits, més de 180.000 refugiats i immigrants han creuat la Mediterrània. És una xifra important. Potser ara no tenim les dades dels morts d'aquests 180.000. Alguns han pogut arribar, altres no. També sabem, a través de l'Organització Internacional per a les Migracions, que hi ha prop de 3 milions de persones al Camerun, al Txad, al Níger i a Nigèria que fugen de la violència de Boko Haram, països en conflicte, a part de la situació de misèria de molta gent. Clar, aquests 3 milions de persones se suposa que intentaran venir o estan intentant venir cap a Europa.
Doncs sí. L'altre dia vaig mirar les estadístiques també d'ACNUR, oficials, dels refugiats, de les persones que han fugit d'Ucraïna, que recordem que és un país que està també en un conflicte armat greu amb Rússia.
Ahir l'Església feia una col·lecta, l'Església Catòlica a Europa, també s'ha de dir això, perquè no tot és dolent a Europa, a favor d'Ucraïna, convocada pel Papa Francesc.
Si es deixessin, podrien actuar molt més dels que poden actuar actualment.
Sens dubte.
Però és que no et deixen, tampoc.
Encara
no?
Seria molt pitjor la situació si les ONGs de l'Església, d'Inspiració Cristiana o altres...
No poguessin estar...
Exacte. Això ho deia, no? Perquè precisament Ucraïna m'han recordat aquest...
Sí, en conflicte amb Rússia.
Exacte. I ACNUR diu que l'any 2015 un milió d'ucraïnesos van marxar del seu país. No? I diu, on són? Un milió, És que, clar...
És
molta gent, no? I aquests, ara parlem 3 milions, ara acabes de dir tu 180.000.
180.000, des de l'1 de gener han passat la Mediterrània cap a Europa.
És com tot, no sé, com tot la ciutat de...
La ciutat de Tarragona, una mica més.
Sí, és increïble.
Una ciutat mitjana de Catalunya, sí, és una xifra molt, molt important.
Vol dir que també tenim espai per poder-ho rebre. Que després ens sapiguem organitzar i és una altra pel·lícula. Uh-huh. Però espai n'hi ha. I a mi, perdoneu, però sempre vaig a parar, soc molt repetitiva amb les coses, però de dir, si no haguessin començat certes guerres que es van començar a Iraq, per exemple, tindríem aquests moviments a l'actualitat. S'hagués despertat un Boko Haram o els... S'haguessin despertat aquests moviments radicals extremistes?
El Daesh, per exemple, no?
Exacte. Sí, perquè ara hem parlat... Les xifres sempre em perdo, ja saps.
Clar,
que amb les,
no es preocupi.
Les sigles jo les embolico totes.
Ara hem esmentat uns països africans, però lògicament no oblidem tampoc Síria, l'Iraq.
Exacte. Tot el que aquest boom que s'ha anat despegant, des del 2001 que vam començar amb totes les tonteries de la guerra. Vull dir, que hi ha una part de dirigents que haurien de sentir-se molt responsables de tot aquest moviment migratori, tot aquest flux de guerres que hi ha hagut, que Sudan, que tot arreu, que no et paren de dir, bueno, per on va començar la guspira? Fins a quin punt poden estar tan tranquils dient això ara no és el meu problema, aquí us ho fareu tot, no? No, perdona, aquí ho heu encès un polvorí bestial, persones que les esteu obligant a marxar de casa per salvar la vida, que si tot s'hagués deixat com està, potser tothom viuria tan feliç. I no hi haguessin hagut tants interessos al darrere.
Sí, sí.
Ja, això és cert, i també és cert que molts altres països que produeixen persones desplaçades forçosament, per exemple, a Llatinoamèrica, encara a Colòmbia, encara a països de Centroamèrica, que hi ha desplaçaments interns i fora dels països, molts altres països d'Àfrica, per exemple, la República Centroafricana, els països del costat de la zona de Gàmbia, Sierra Leona, Camerún, i Sri Lanka, per exemple, és un país que té molts desplaçaments fora de les seves fronteres. Aquests països, la raó no és la guerra com a tal, no? Aquesta mentalitat també jo vull lluitar una mica per canviar-la, no? Pensem que el refugiat és algú que fuig de la guerra, dels conflictes armats, i això sí que és cert, que és el que diu la Convenció de Ginebra de l'any 51, que aquesta convenció és la que, després de la Segona Guerra Mundial, la que els europeus a Ginebra, a Suïssa, vam signar i vam acordar, però el dret d'asil s'ha desenvolupat, ha madurat fa 65 anys d'aquesta convenció de Ginebra. I, precisament, els africans és el continent que més sap de desplaçaments forçós. I hi ha ho dic perquè algun oient, si vol buscar, hi ha una convenció, que és la Convenció Regional Africana de l'Organització per la Unitat Africana, que és la Convenció de Kampala. Kampala és la capital d'Uganda. La Convenció de Kampala del 2009 parla que rebrà protecció de la convenció, en el sentit de rebre aquesta protecció internacional, aquest dret d'asil, les persones que fugen dels seus països no només per la guerra o per la persecució política o la persecució ideològica, no? Sinó les persones que fugen per les catàstrofes naturals o catàstrofes provocades per l'ésser humà. I aquí està parlant del canvi climàtic, no? Països que del Sahel, no? O de l'Àfrica del Sud, que, bueno, pateixen sequeres o infraestructures hidràuliques, no? D'aquestes de presses gegants que provoquen inundacions, etc. No? També, aquestes persones que han de desplaçar-se i fugen per aquestes catàstrofes naturals també són refugiades.
És la connexió trista entre injustícies, conflictes i, vaja, manca de cura de la terra. El Papa ens ho diu a Laudato Si, a l'encíclica Laudato Si, i també recomanem avui un llibre que ha coordinat el salesià Francesc Riu, que és una adaptació de la Laudato Si per als joves, perquè el llenguatge de vegades pot resultar més complex en els documents pontificis. Per cert, i parlant de documents, ens queda poc temps, però José Chordóñez porta aquí De la hostilitat a la hospitalitat, de Quaderns de Cristianisme i Justícia, número 196, de Miguel González Martín. Interessant el contingut. Ja l'havíem recomanat alguna vegada.
Sí, la veritat és que està molt bé perquè fa una anàlisi de tot això que estàvem parlant, de l'hostilitat, però al final obre, jo crec que una bonita porta a repensar l'hospitalitat. Jo crec que això és molt inspirador.
Sí, l'hospitalitat, que també requerirà en el futur la col·laboració dels qui són acollits, no? Això és una mica la part més bonica, no? L'agraïment gratuït, però també la necessitat que les persones s'adaptin, doncs, i s'integrin al nou lloc. Francina Alsina, parlàvem al principi, i ara ens queda un minut, del famós recompte d'aquests últims anys, no? Que fan, sí, diferents, a través de la Fundació Arrels i persones... Sí.
Vam iniciar-ho des de la Fundació Arrels ja fa, doncs ja no me'n recordo si 5 o 6 anys, la primera vegada, o potser 7, perquè un ja es va perdent, no? I després ja vam aconseguir-ho fer també amb l'Ajuntament, amb altres entitats que se'ns hi van anar sumant. L'any passat es va fer des de la Fundació Arrels, i aquest any serà una gran feina conjunta, perquè s'ha estat molt picant pedra de dir impliquem-nos-hi tots i ens hi hem de posar-hi tots.
Perquè siguin xifres assumides més per tots, no?
Assumides per tots. I llavors això es farà ara el proper 8 de maig.
El 8 de maig, això és el que m'agradava recordar. Moltes gràcies, no hi ha temps per més. Hem intentat explorar alguna de les claus dels problemes relacionats amb la migració, lamentant, evidentment, i rebutjant aquests 500 morts a la Mediterrània. Gràcies, Francina Alsina, presidenta de la Federació de Voluntariat, i també José Chordóñez, advocat i membre de Migra Studium. Que vagi bé.